Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Programa més escoltat de tot Espanya, el 8è, no hagi pogut entrevistar... Hagi pogut entrevistar en tots aquests anys d'existència, des del 2000, fins avui, des del 2000 fins avui, els mateixos presidents del govern d'Espanya que presidents dels Estats Units. Un. Perquè vam entrevistar Jimmy Carter i vam entrevistar José Luis Rodríguez Zapatero com a president del govern d'Espanya. És a dir, amb tots els meus respectes, jo me'n recordaré, i ara diré el nom i el cognom, d'una ministra que quan la vam trucar pel tema de la pandèmia, el que li van dir amb el nostre Jordi Ramos va ser: bueno, però no me van a preguntar pel procés. Oiga, que estamos en pandèmia, senyora, que no hace falta que no le preguntes pel procés. Carolina Darias, la ministra de Sanitat, està amb una preocupació i una por que els hi preguntis per allò que se senten incòmodes, que no hi...
Jo crec que una cosa, que el recuerdo de la entrevista con Pablo Casado pesa mucho.
Ya, pero Pablo Casado, el problema de Pablo Casado es que no se dio cuenta.
A ver si voy ahí me pasa lo mismo. Yo creo que Alberto está, Alberto lo tiene muy presente, creo.
Pues que en esta futbolización...
Bueno, tiene usted toda la razón, don Jordi. Y demuestra dos cosas. Una, que en tema que en España se confunde sistemáticamente medios de comunicación de alcance y de impacto con medios de Madrid.
Eso sí, sí, clarísimo.
Y que no se es consciente de que, oiga, cuando usted va a Cataluña, es que allí el ecosistema mediático es completamente diferente. Los medios, es como cuando viene a Galicia. Oiga, si usted cree que dando una entrevista al País o a la ABC llega a Galicia, olvídese. Aquí hay varios periódicos, pero hay uno que tiene el 60% de los lectores, que es La Voz de Galicia, y después está El Faro de Vigo, que tiene el 20 y pico en la zona sur, sobre todo en el área de... Y no son conscientes de que el ecosistema madrileño es madrileño, no es el ecosistema mediático estatal, porque de hecho podríamos dudar si hay incluso ese ecosistema estatal, ¿no? Y segundo, el no darse cuenta de que si tú quieres llegar a determinados públicos tan localizados como es, por ejemplo, Barcelona, en este caso, por poner el ejemplo de las elecciones municipales, no tienes tanto interés en conseguir la alcaldía de Barcelona, hombre, que alguien te explique qué es lo que ve la gente y qué es lo que escucha la gente en Barcelona. Porque a lo mejor eso te lleva automáticamente... Oiga, don Jordi, una entrevista, no, dos, si puede ser.
No, jo, i acabem ja, Joan, sí. Ja està, perquè és que...
No, lo que es considera premsa nacional a Madrid, o sigui, País, Mundo, Razón, ABC, en el fondo és premsa regional de Madrid, perquè després,
sí,
en canvi, a Saragossa el líder és l'Heraldo, a Barcelona és la Vanguardia, a València és el Levante, a Granada és l'Ideal, a Màlaga és el Sur, a Bilbao és el Correo, amb la qual és premsa regional convertida en premsa nacional. Ara bé, jo, això de la futbolització de la política no només abarca la forma de fer declaracions, també abarca, amb la línia del que tu estàs dient del número de presidents del govern que has entrevistat, també abarca l'elecció dels mitjans. Sánchez va a una cadena però no va a les altres. Feijó sí. Va a una cadena i no va a les altres, i vosaltres, ja que heu parlat de la independència de Madrid, l'única líder política amb una visió més o menys nacional que canvia de cera i se'n va a la competència és Díaz Ayuso, que es deixa entrevistar per la Barceló.
Per això és llesta.
Però, en canvi, els altres sempre busquen entrevistes en l'àmbit confortable, i quan surten trasquilats perquè hi ha algun de segon nivell que llavors salta la barrera i se'n va a l'altre costat i surt trasquilat, només serveix per reafirmar el líder dient: oye, sí, mejor Joan, no vayas.
Jordi Ramos ha fet un llibre, però ja estem. Jordi Ramos ha fet un llibre sobre Eurovisió que val molt la pena. Jordi Ramos hauria de fer un llibre sobre les trucades a Madrid per demanar entrevistes. I perquè és l'entrevista que falta. Ens quedaríem espantats d'alguna resposta que ha rebut que ha rebut Jordi Ramos. Ja sabem que Jordi Ramos és un entranyable passat i que molta gent li diu no me llames más, però hi ha algun que li diu no me llames más, i amb alguna ximpleria que valdria la pena algun dia explicar. Són les 14 minuts, de seguida tornem per parlar.
Se sabrà tot.
És tot vintage, és tot molt vintage. Rodalia Renfe, el dia que d'aquí a 20 minuts aproximadament, 25, sabrem nosaltres, Jaume Guardiola, el que és el president del Cercle d'Economia, que avui parlarà d'aquestes jornades d'economia que ens venen al damunt, i també per parlar d'altres temes. Per exemple, va ser president de la Comissió Econòmica del Barça.
Quin gran club.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja fins al 24 de maig. Condicions a Citroën.es.
Vine a Porcelanosa i descobreix productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. I ara, del 12 al 27 de maig, aprofita els Mid-Season Days, amb descomptes molt especials. T'esperem a la nostra nova botiga d'Hospitalet i també a Diagonal 409 i Girona. Porcelanosa. 50 anys construint històries.
Pablo López torna a Barcelona al Palau Sant Jordi. No perdis l'espectacular inici de gira de Pablo López a Barcelona. El 12 de maig, al Palau Sant Jordi. Aconsegueix la teva entrada a pablolopezmusic.com.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 926 40 02 o entra a riagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Quan viatges, descobreixes i experimentes olors i sabors que mai no havies tastat. I fins i tot acabes coneixent millor la gent que t'acompanya en el viatge. Que curiós. Quan obres una ampolla de Ramon Bilbao, passa el mateix. Ramon Bilbao. El viatge comença aquí.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums a LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata al Visa Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta'm les condicions a Audi Ponés.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 24 de gener del 2003.
I el número de la sort, el...
El 9.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Per això, perquè estem en fase d'excepcionalitat per sequera, Collserola ja és una zona del risc d'incendis. Està prohibit fer-hi foc o usar productes pirotècnics. En cas que hi hagi qualsevol incidència, truca al 112. Si visites Collserola, fes-ho amb respecte. Ajuntament de Barcelona.
Chacapum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Wadis Dream Barcelona et presenta BYD, la marca número 1 a nivell mundial amb vehicles endollables. Vine a la nostra primera botiga al carrer Aragó 29 i et regalarem dues entrades per al Saló de l'Automòbil. Viu l'experiència BYD del 13 al 21 de maig al Palau 1 de Fira de Montjuïc. Més informació a wadisdream.es.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
Trio la URB perquè m'ofereix una formació de qualitat i un tracte proper.
Tria la teva especialització entre més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals. Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pública de Tarragona. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Un magatzem per comprar amb més rapidesa, amb tots els oficis del sector junts. Un pati de materials de més de 3.000 metres quadrats on pots accedir amb el teu vehicle. 4 caixes de gran volum i més de 300 places de pàrquing. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Carmina Burana. El gran èxit de la Fura dels Paus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
RAC 1.
Avui, a la tertúlia, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
10-12 minuts. Venen unes eleccions del 29 molt curioses, que ja en parlarem avui, que tenim moltes de parlar, perquè en venen moltes i de molt seguides. És que, clar, passen unes coses en aquest estudi. És a dir, que volia parlar de Rodalies, però ha sortit una cosa que ha dit Joan López Alegre que m'he quedat com molt parat.
Marcat agenda.
Sí, no. Ha marcat tertúlia.
Ha marcat tertúlia, Ana Rosa.
Que és... Has dit que... Vull dir la frase exacta, eh? Diu... Pedro Sánchez és un monstre, però en el sentit positiu ho ha dit.
Però està petant.
Sí, bueno, està petant, però vols dir que tot el que diu ho farà?
Bueno,
el problema és que l'oposició no existeix, és inexistent. On està Núñez Feijóo?
La clau és que ella està marcant tota l'agenda de la campanya.
Ya empezamos.
No, la clau és que ella està marcant tota l'agenda de la campanya i, per tant, avui hi ha un Consell de Ministres, s'aprova el del tema aquest dels avals de l'ICO, però fixeu-vos-hi només en un segon. Ell primer surt i diu lo dels pisos de la Sareb. I ja fica el tema de l'habitatge en campanya. Després, crec que estic fent bé la seqüència de temps, aprova la llei en Podemos amb el tema de la regulació del preu de mercat. Després diu que ficarà terrenys militars i després surt amb l'aval de l'ICO i, per tant, porta tota una temporada la que ha aconseguit que tots els partits polítics espanyols, seus socis, perquè Podemos està que fumen pipa, el PP i els demés, si volen tenir espai als mitjans de comunicació, hagin de dedicar-se a parlar del que diu Pedro Sánchez. I, per tant, Sánchez ha aconseguit crear la idea de que aquí l'única persona en aquest país que es preocupa de que la gent pugui accedir a l'habitatge és ell, i els altres pues, tenen que opinar sobre no, si ell ho fa bé o no.
I de que se'n vagi de vacances amb l'Interrail.
Qual, sí.
I que els nanos se'n vagin de vacances amb l'Interrail.
Sí,
també tinc una altra cosa, que és una cosa que no he entès molt, que tothom, això sí que és bastant general, que és que, esclar, el viatge se'ls pagues per la gent que pot anar-hi, pels nanos que hi poden anar i que tenen, és a dir, per una persona que té molts calés com una persona que no en té, eh? Sí, va per tothom, eh?
Però Jordi, però... això són detalls.
És molt liberal, sí, això.
Els... Estàs fent detalls. Aquí és molt liberal, el Joan, són titulars. Pisos,
això no és d'esquerres, és liberal, això,
eh? El primer anunci que fa sobre els pisos de la Sareb, la lletra petita és que els han de comprar les comunitats autònomes. Amb els pisos dels terrenys de defensa, la lletra petita és on són. Clar, però tot això és molt complicat.
I a l'època dels titulars...
És molt complicat explicar quin és el... Igual que amb el tema de l'aval del 20% de la hipoteca, veurem quina és la lletra petita, si això no encareix a l'habitatge, si no, no. O sigui, hi ha molta lletra petita, bueno, però és evident que Sánchez està marcant l'agenda.
És el lápiz de l'any. Sí, però fixeu-vos...
És Pedro el constructor.
Un moment, Toni.
Però, com a mínim...
Digues, sí. Digues, Isabel.
No, dic que marca l'agenda i la té molt fixada per fer un anunci, dos anuncis, tres anuncis a la setmana. El que estem comptant, diguéssim. Dos d'ells que arribin divendres i diumenge, perquè així ja marques l'agenda del dilluns també. Niño Feijó, no sabem on està, i la pregunta següent és si anuncia tot això per les municipals, què és capaç d'anunciar per les generals?
Ui, perdona, i Cuca Gamarra dient enhorabuena perquè aquesta era idea nostra, i se l'han copiat, o sigui que... Aviam, què dius, Toni Aira?
No, que ell pot ser un monstre i és un personatge que comunicacionalment en sap molt i que s'ha format sobre això. Recordeu, abans hem recordat el Pedro Sánchez que estava a l'oposició, entre d'altres coses, a part d'agafar el cotxe i anar-se a fer les agrupacions del PSOE amunt i avall, que això també tenia una part de relat, se'n va anar a fer cursets de comunicació política als Estats Units. És a dir, és una persona que no li és estrany. Aleshores, també ve d'una tradició. Pedro Sánchez és un personatge que té allà al fons a l'esquerra Zapatero, recordeu aquell govern de Zapatero, que va crear un ministeri, el de l'habitatge, que també era un ministeri eslògan, ben bé sense competències, va posar... No, però abans fins i tot Trujillo, és a dir, recordeu que el nostre citat habitualment Federico li deia apre Trujillo a la ministra, que es deia Trujillo, perquè es va inventar aquella cosa dels minipisos de 37 metres quadrats pels joves, i una cosa que es deien les Kelly Finders, que eren unes bambes que regalaven si t'inscrivies a una web per buscar pis, no? Bé, tot, vivien en aquest món dels titulars, però ell va un pas més enllà, és a dir, ho fa ara, en campanya electoral fixant agenda social, és a dir, i ha identificat un problema. Una altra cosa és el que dieu ara, com això acaba derivant-se. Bé, no ho sé, però fixeu-vos que davant seu sembla que tingui la porteria buida. És a dir, perquè només hi ha una persona, que és Isabel Díaz Ayuso, que és la que l'intenta trencar l'agenda. Quan Pedro Sánchez la setmana passada comença a treballar amb aquest concepte de l'habitatge, què fa Isabel Díaz Ayuso o què maquina, amb l'ajut inestimable del ministre Félix Bolaños, a l'equip de Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez al capdavant, aquell xou a la plaça Mayor, amb el tema del protocol, etcètera, etcètera. Ella a Madrid ja té el seu propi tandal, però Pedro Sánchez ho intenta, i ho intenta, diguéssim, a la major part del temps, diguem-ho tot, amb èxit. Jo sóc dels que no em crec habitualment les enquestes gaire, però jo dic, és que Pedro Sánchez, amb tota la que li cau a Espanya, i amb el govern de coalició que té el primer des de la recuperació de la democràcia a Espanya, etc., a nivell de governs d'Espanya, jo crec que està molt millor del que cabria esperar, i espereu, perquè quan arribin eleccions encara anirà més.
Mira, jo crec que Espanya...
Yo creo más que un acierto de Sánchez, que está haciendo, aprovecha la gran ventaja que le queda a un gobierno a día de hoy, que es que el gobierno marca la agenda, porque el gobierno es el único que puede tomar las decisiones. Los demás podemos opinar, pero el único que puede decidir cosas es el gobierno. Pero yo creo que él le está funcionando gracias a un error del Partido Popular. Es que es el PP el que le ha reforzado el poder, ese poder, porque cuando tu única estrategia y tu único mensaje es derogar el sanchismo, le estás cediendo la iniciativa al sanchismo. O sea, tu campaña es, a todo lo que diga el sanchismo, yo digo que no. Y la respuesta de Sánchez está siendo, vienes a derogar, toma, deroga esto. Y llevamos dos semanas que Sánchez lanza propuestas más o menos inteligentes, más o menos bien trabajadas, y nos encontramos con el Partido Popular, que su único discurso es, no, esto no, no, espera, no, esto sí que nos lo ha copiado, no, pero espera, esto aquí en Madrid no, pero en Valencia sí, en Andalucía a lo mejor, y en Galicia hace dos años que lo hacemos. Entonces yo creo que más que un acierto de Pedro Sánchez, yo creo que es un error estratégico por parte del Partido Popular, que se ha empeñado en convertir estas elecciones municipales y autonómicas en una primera vuelta de las elecciones generales. Entonces le das todo el protagonismo al presidente del gobierno. Y si además tu único mensaje es voy a derogar todo lo que haga usted, pues está claro que la agenda política la va a marcar no el que quiere derogar, sino el que supuestamente va a ser derogado, es decir, usted, es decir, Pedro Sánchez.
Ah, pots dir, sisplau, Joan López de Alegre, com acabes d'enviar per WhatsApp, on comença la campanya electoral Pedro Sánchez?
El despatx oval, és que el tio és un crac.
Això és una mica de totes li.
No existe, però per si d'un cas que ens agafi pantalla.
No, has d'estar allò.
Parlant de Déu. Aquí hi ha moltes claus. A veure, jo crec que Espanya té tres monstres polítics. Pedro Sánchez, Ayuso i la nostra Ada. I els tres estan fent campanyes de... Sí, perquè l'Ada és una marca.
No, és que li dic al Pere que no t'entès. Pel
que fa a Sánchez, hi ha una cosa molt interessant. Sánchez ha dit molt bé quins són els signes del temps, i perdoneu que ho digui impedant. Per això va als Estats Units. Fixeu-vos que de fa uns anys ningú parla de prima de risc, de dèficit dels estats. Durant aquí molts anys vam estar matxacant cada dia amb la prima de risc. Les primes i els dèficits no és que estiguin igual que el 2008, quan va haver-hi una crisi brutal. Estan pitjor. Què ha passat als Estats Units la setmana passada? Per això el Pedro se'n va allà. Que un banc ha quebrat. Fa 10 anys... La caiguda de diversos bancs va implosionar el món. Ara, el Biden ha trucat a JP Morgan, han rescatat el First Republic, vinga, si necessito més diners perquè tinc dèficit ja n'imprimiré, ara em busco una guerra aquí a Ucraïna per fer pasta, i engreixa la màquina Tete. I això el Sánchez ho ha vist i ha dit, hosti, jo puedo prometer y prometo. Colti, Interrail al 50%. I tu dius, però escolti, jo tinc 30 anys, és que no vull anar d'Interrail, vull tenir dos fills, vull tenir una hipoteca, vull pagar-me un viatge a Londres. No, gratis. És a dir, tots pobres, tots endeutats, però jo li regalo un viatge a Marsella. I per tant, calli. No, escolti, és que jo vull guanyar 5.000 euros. No, vostè és un neoliberal, un ric. I això té ecos a Barcelona. Quan el Trias diu una cosa tan intel·ligent i objectivable com que una persona amb 3.000 euros a Barcelona passa penes econòmiques... Perquè les passa, perquè a Barcelona un lloguer, segons l'Incasol, val 1.077 euros de mitjana, perquè un fill, segons Save the Children, a Catalunya val 800 euros, perquè pagar autònoms en aquest país és un robatori. Llavors, si només sumes aquestes tres coses, ja se te'n van 3.000 euros a Barcelona.
Sí, tu tenies raó, que em vas escriure l'altre dia que el Trias tenia raó.
No, és que Trias tingui raó, és que la raó que té és absolutament objectivable. El que passa és que el Trias hauria de dir, contra aquest pobrisme, contra aquesta subvenció de la seva vida per l'Estat, jo, senyor de 30 anys, vull que en guanyi 6.000 vostè. Perquè per viure a la Barcelona del futur, com que la Colau l'enganya perquè els pisos pujaran, perquè la ciutat s'encarirà, perquè s'està fent una ciutat global, jo faré que vostè guanyi 6.000. Però com que ningú diu això, el Pedro Sánchez que té... tota la llibertat per seguir mantenint aquesta classe de mitja de joves que volen viure en pobresa, però amb regalets. I per tant, escolti, vostè cobrarà 1.500 euros o 2.000 euros tota la vida, però jo, ei, li pago la T10, li pago el bitllet de Rodalies. O és que Rodalies no va. Miri, escolti, pues fotis. No té el bitllet gratis, pues calli, burro. I la política, perdona que ho digui el Pedro ha captat perfectament això. Perquè qualsevol persona que ara li digui alguna cosa al Pedro... és un fatxa, és un neoliberal... Si algú surt... Si ara un candidat a Barcelona surt... Aquests candidats que diuen business friendly... És mentida. Un candidat que fos business friendly hauria de sortir a Barcelona i dir, escolti, jo vull que la gent guanyi diners. Que és el que deia un tal Pasqual Maragall. Que va entendre a Nova York que la gent, per tenir una ciutat d'esquerres, ha de guanyar diners. Perquè si guanya diners, paga impostos. I perquè si hi ha impostos, hi ha serveis socials. Hi ha cultura, perquè la gent té extras de diners per gastar. Això ho hauria de dir un candidat a Barcelona. No ho està dient ningú. El Trias què va dir quan li van dir els 3.000 euros? Ah, em referia a les famílies, És que es va disculpar, però si tens raó, tira cap aquí. Llavors el Pedro pot prometre pisos, descomptes de no sé
puedo
què.
Prometer y prometo.
No, això serà el supermercat. I a les Generals?
Ui.
I saps a qui li anirà bé les Generals a Catalunya? Sempre que hi ha catalans emprenyats, sempre que hi ha Rodalies, a un partit que es diu Partit dels Socialistes de Catalunya. Perquè sempre que hi ha un català emprenyat, qui guanya? L'aixecón, el cel sigui, pues ara el bueno, que es presenti aquí.
S'acostarà als 25.
S'acostarà als 25. Llavors, a mi el que m'exaspera... m'exaspera i no entenc, perquè jo al meu país no l'entenc, és com és que hem de tornar a viure exactament les mateixes coses que han passat ja. perquè això fa molt de mandra, perquè, clar, és que tenim una mica més de panxa, som una mica més grans, llavors...
Però, Bernat, la...
Moment, que hem d'acabar. M'he explicat en aquesta turra insufrible que us he
fet. Mira si les coses...
Aviam, Isabel i Toni
Aire. És només una anècdota. Mira si les coses han passat ja, que el 2003, i el Toni Aire no sé si se'n recordarà, Artur Mas ja va prometre un ajut per cobrir el 20% de la hipoteca del pis.
I tant, bé, i tant.
Bueno, a més, amb les mateixes, amb les mateixes condicions, pràcticament, perquè era per joves menors de 35 anys, que tinguessin allò, no?, amb fills a càrrec i tot això. Vull dir que els espavientos, no?, de Podemos en aquell moment sobre quina és la, no?, quin és l'origen d'aquestes polítiques i quin és el rerefons d'aquesta política de vivenda, no és del PSC o no és del PSOE, és d'una altra ubicació ideològica en l'espectre polític.
10 i 25
bueno,
minuts,
el problema, Toni. El problema és que... Sí. És que no, és que ells deien... Que deia que si me'n recordava.
Sí, no calla.
Pobre de mi, sobre que em teniu aquí abandonat de la mà de Déu amb la Ayuso.
Que, no, que hauries de fet és no haver menjat patates. Vinga, tira, Toni. Ara t'haver de dir no, perquè l'han delay i no... Llevamos 500 anys i no sap que hi ha delay i que cada vegada vol entrar com si estigués a l'estudi, coi, que ja t'ho he dit, que hi ha delay.
No.
Vale, tira.
Que no, que no.
Que no, que no. Si el Toni Aire diu que no hi ha delay, no hi ha delay. Endavant, Toni.
És un invent del govern,
no, vull dir que només hi ha delay per mi, només quan ho dic jo, pobre de mi. Bueno, doncs ja està. El tema era que, no, que la deia si me'n recordava, la Isabel. Fixa't si me'n recordo.
Tu feies un doctorat.
L'altre.
De l'argumentari. Sí, sí, veus?
Sí, eres estudiant.
El tema és que ho estava... Era estudiant de doctorat, sí, sí. I el cas és que estudiava aquelles campanyes, i és veritat. Però me'n recordo el que deia l'Artur Mas i la resposta, que era allò de que això eren polítiques neoliberals que vivien ara a tom de xecs. I després aquells que van criticar aquests conceptes del xec són els que els han acabat aplicant en molts casos quan han governat i han pogut, així els governs socialistes. Però jo anava també al que deia el Bernat. És a dir, això del Xavier Trias l'altre dia, i em consta que s'ha magnificat, és el típic que passa en campanya, eh? És a dir, com ara tothom se li va tirar el coll al moment, això s'ha ridiculitzat moltíssim, tot el que vulguis, fantàstic, caldo gros, potser en campanya no tens altres, és a dir, si dones alguna frase que tingui un ombra de dubte, tothom se't tirarà a la llogurar. Però estava inspirat, en certa manera, en una realitat que vam viure un dimarts en aquest estudi, en el que jo no hi soc ara, amb un contenidor on hi havia persones que t'explicaven veritables drames, que havien passat de pagar 700 euros a pagar-ne ben bé 2.000 d'hipoteca un mes. Persones que potser et cobraven això amb una unitat familiar o una persona que podia cobrar doncs, 2.000, 3.000 euros i que havia passat de poder portar bé la hipoteca a no poder pagar res del seu dia a dia perquè tot ho havia dedicat a una hipoteca. Això... sincerament, ben explicat ho entén tothom, no t'està dient que algú de 3.000 euros d'entrada et passi penes, sinó que t'està dient hi ha un problema que tenen aquestes persones pel sistema hipotecari que estem vivint, imagina't quins,
Toni,
problemes no tindrà la gent que no arriba a cobrar això.
Toni, però fixa't si té raó, que encara que no hi hagi aquest problema hipotecari, ho pot defensar igualment. Tio, que el lloguer de mitjana de Barcelona són 1.077 pepinos, que el robatori que ens foten els autònoms cada mes és una animalada, que anar a un mercat de Barcelona i omplir el carro val 100 pepinos o 120, no de caviar, eh? Llavors, és que ho pot defensar perfectament si dona alternatives, però com que no les dona i no s'explica i quan s'ha d'explicar es disculpa, clar, és que l'ADA té una autopista.
Són les 28 minuts. Un moment que d'aquí uns moments seu en aquest estudi el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.
Renault. Si esperaves el mes perfecte per estrenar el cotxe que més se diu amb tu, ja ha arribat. Al maig, vine a la xarxa Renault de Catalunya i aprofita les condicions exclusives en tota la gamma. A més, al Saló de l'Automòbil de Barcelona hi podràs descobrir en primícia el nou Renault Espace E-Tech i moltes més novetats. T'esperem a la xarxa Renault de Catalunya.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu. Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca,
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Amb el nou club Cepsa Go, acumular saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però és Go, em demano alguna cosa molt ben valorada i acumulo saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus, he perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull.
Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a Naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Per primera vegada, Eurovisió, el llibre definitiu sobre un espectacle únic. Jordi Ramos, un expert en el concurs, desvela tots els secrets de l'esdeveniment musical més seguit del món. Un llibre de referència per conèixer els orígens, l'evolució i les experiències de tots els participants. Des de Víctor Balaguer a Chanel. Eurovisió, de Jordi Ramos, un llibre de columna.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 104 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERM.
Del 19 al 21 de maig a Deltebre, Mescla, mostra de cuina, turisme i paisatge.
Descobreix i assaboreix les terres de l'Ebre, amb degustacions, maridatges, mescla a bord, amb tastos de vins i tapes, a bord d'un vaixell amb música i cuina en directe.
Més info a mescla.deltebre.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Perquè Warner estrena una... Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Batman Gotham City Escape.
Vine a Viatges al Corte Inglés i reserva el teu hotel amb trasllat privat al parc i entrades des de només 119 euros. Consulta'n les condicions i viatge amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
10:45 del matí. Jaume Guardiola, president dels... Truquen.
Mi casa.
Jaume Guardiola, president del Cercle, bon dia.
Bon dia.
Deixem començar per un dels temes que, vaja, és el tema central d'aquests últims dies. Hi ha hagut un estudi de la Cambra de Comerç que apunta dues dades demolidores, que els passatgers de Rodalies han perdut 228.000 hores els primers 4 mesos de l'any. 228.000 hores, eh? I això ha comportat un impacte econòmic que es quantificava aproximadament en uns més de 5 milions d'euros. El desastre de Rodalies és evident que afecta i de quina manera i perjudica l'economia catalana, no?
Sí, bueno, bon dia. Bon dia. El desastre de Rodalies, com tot l'infrafinançament una mica que ha tingut Catalunya des de fa molt de temps, doncs, evidentment, doncs, crea un dèficit de riquesa pública considerable, eh? I evidentment afecta molt el comportament de l'economia, no? I ara que estem amb eleccions de la ciutat, doncs quan tothom parla de la reducció de l'ús del cotxe, doncs clar, reduir l'ús del cotxe si no li dones solucions alternatives a la gent es fa molt difícil, eh? Però efectivament, no? Jo crec que la Cambra ja fa temps que va insistint. Ens ha passat una mica a Catalunya que durant el procés, aquests anys del procés, ens hem oblidat una mica de reivindicar diguem-ne l'infrafinançament de Catalunya, aquesta sensació una mica d'haver passat pàgina, ens ha fet que no hem estat a la reivindicació tradicional de que el model de finançament i el model d'inversió en infraestructures a Catalunya és deficitari des de fa molts anys. Això va creant per acumulació un dèficit que afecta a l'equació social. Ja no és un tema de països rics versus altres que no ho són tant, sinó és un tema de que Catalunya té un problema d'equació social que neix, diguem-ne, d'aquest dèficit estructural del finançament i les infraestructures.
Tens de tornar a fer, trucar a la porta de l'Estat per dir...
Sí, bueno, s'ha de negociar, s'ha d'aprofitar... Bueno, ja sé que això potser és tornar a vells models, però s'ha d'aprofitar les oportunitats que tens de condicionar, diguem-ne, la política de l'Estat per trobar millores, no? Evidentment s'ha d'impulsar, això ho fem molt des del segle, ho hem fet tradicionalment, doncs canvis en el model de finançament que permetin que d'alguna manera doncs aquests dèficits es recuperin. El tema aquí una mica també és l'acumulació, ja no és tant el dèficit, diguem-ne,
aquest any,
que es va acumulant per fluxe, sinó que l'acumulació d'aquests dèficits durant tants anys, doncs l'estoc, diguem-ne, de capital públic a Catalunya és deficitari.
Dèficit de quan estem parlant, segons el cercle?
De
quan estem parlant, segons el cercle?
Bueno, és que això, si fiquem en el tema de les balances fiscals i la seva interpretació i els models, no? El model de cost-benefici, el model de flux monetari, si això ho fas per balances observades o neutralitzades, no? Aquests conceptes que són una mica tècnics, no? Segurament, com sempre passa, la veritat està bastant al mig, És a dir, Catalunya té aquest dèficit, diguem-ne, segons el model de flux monetari del 8%, segons el model de cost-benefici seria del 4%, i la veritat estarà bastant al mig. Això no vol dir que necessàriament aquests, diguem-ne, diners siguin disponibles, perquè efectivament si hi ha un dèficit i no fas la neutralització, en termes operatius no disposes d'aquests recursos.
Evident.
Però bueno, aquest és un debat, en tot cas és un debat que s'ha de reobrir, i amb les institucions de la societat civil catalana doncs tenim una mica l'obligació d'explicar-ho i també hi ha el tema una mica de les excepcionalitats, no? Aquest país té una construcció d'un model fiscal, quan parlo del país gran, que té dos grans excepcions, no? Una excepció és el País Basc, no? I Navarra, que tenen un model doncs, que clarament està fora de qualsevol element de solidaritat. Al contrari, més aviat, segons com calculis el cupo, són països rics o territoris rics que reben subvenció, diguem-ne, estatal. I després tens l'excepcionalitat de Madrid, on realment els beneficis de la capitalitat no estan calculats, mai s'han incorporat, diguem-ne, al model de càlcul, no? I això, bueno, si hi ha algun moment que hi ha espai polític difícil, perquè amb la polarització de la política això es fa molt difícil, però aquest debat has de reobrir. Aquest país porta no sé quant de temps que s'havia d'haver revisat el model de finançament i no s'ha fet. I mentrestant, el tema és una mica que la història es va repetint. O sigui, i el temps passa. El temps passa molt ràpid. I l'acumulació d'aquests dèficits està provocant, diguem-ne, un moment que hi ha l'afectació. Aquest grup que es diuen Economistes del Benestar van presentar un document, no?, amb el que nosaltres tenim bastantes coincidències en les valoracions, no totes, però bastantes, i incorporen un índex europeu, no?, de cohesió social, i Catalunya ha perdut posicionament europeu de forma notable. Per tant, realment hi ha un dèficit.
Tinc la sensació, senyor Guardiola, que estem fent aquesta entrevista, la podríem haver fet fa 15 anys, exactament els mateixos termes, exactament iguals, És a dir, fins i tot avui a La Vanguardia, el Jordi Juan, el director de La Vanguardia, però el director de La Vanguardia revela que el traspàs va estar a punt de tancar-se. Per exemple, amb el tema de les Rodalies, que el traspàs va estar a punt de... Fa una mira amb una cara a l'Isabel dient, bueno, que el traspàs va estar a punt de tancar-se, el de Rodalies, per exemple, que és un dels temes que fa... Quants anys fa que parlem del traspàs de Rodalies?
Bueno, no sé, 40, però vull dir, que jo crec que es pot dir que mai no havíem estat tan a prop, diguéssim, sí, d'arribar a un principi d'acord.
Efectivament. I que llavors va haver d'escollir entre el Codi Penal, o l'aparició del Codi Penal, canviar el Codi Penal, o traspàs de Rodalies, com si...
Encara que el traspàs, a veure, el traspàs tampoc és la gran solució.
No.
Si no hi ha els diners, no...
Potser tu ho gestionaràs millor, quan se gestiona més a prop del territori, normalment se sol gestionar millor, perquè
però és més problemàtica. Però
el tema són els diners, no? Al contrari, jo crec que un traspàs fet perquè... Això Catalunya ho ha fet moltes vegades, ha comès l'error de reclamar molt les competències i, en canvi, no reclamar tant la dotació per poder-les exercir. Llavors acaba tenint fins i tot una sensació una mica de que no estàs fent bé les coses, no? Jo crec que en aquest sentit, lo important aquí és realment fer-ho. També és veritat, crec, que igual passa una mica amb el corredor mediterrani. Portem parlant molt i molt de temps dels problemes, i és possible que el que s'estigui fent ara d'inversions comenci a tenir efectes relativament aviat. És a dir, que no crec que sigui un mal moment ara, el que està passant ara, d'inversions amb el corredor i inversions en rodalies. Crec que el pla d'inversions que s'està executant és bastant ambiciós. El que passa que el dèficit i el temps que triga amb aquest pla d'inversions a causa d'efectes fa que hi hagi un ambient de desesperació, no? Perquè jo crec que és desesperant, no? Ara que parlava una mica d'això de la Via Augusta, no? Jo penso el que... Escolta, jo crec que els ferrocarrils de ferrocarrils van plens i és un servei eficient comparat amb rodalies i que fins i tot amb els rànquings internacionals està col·locat com un servei dels més bons. Però clar, està bastant al límit de capacitat i si ara la gent no pot entrar amb el cotxe perquè es produeix un col·lapse cada matí i tens el sistema de subministre, diguem-ne, alternatiu de transport públic a prop del col·lapse o a prop del màxim de capacitat, com ho fas, no? I estem una mica fent la vida complicada als ciutadans.
Hi ha un altre dels temes que ha estat, sens dubte, clau en aquests últims anys i que se n'ha parlat molt, és el tema de l'aeroport, de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Estem allà, i estem allà significa que, fins i tot si parles amb la gent d'Aena, et diu que si en el suposat cas que ara s'arribés un acord, no hi hauria pista nova fins l'any 2030. O sigui, estem parlant d'una barbaritat. Això com es pot solucionar? Què és el que, com ho aporta el cercle d'economia? Què pot dir el cercle d'economia sobre el tema?
El tema de l'aeroport és un tema que al final és molt impressionant perquè és bo i dolent, eh? Perquè tots els ciutadans, no? I totes les institucions de la societat civil ens hem convertit en uns experts aeroportuaris, no? Estem tot el dia veient informes molt més enllà de les nostres capacitats, perquè no és ni el nostre ofici, això correspon a l'àmbit dels tècnics, no? Jo crec que de l'aeroport, a veure, ja... crec que s'ha de reconstruir una mica el missatge, no? Jo crec que hi ha un consens polític molt ampli, i quan dic molt ampli crec que inclou també els comuns, sobre la necessitat de dotar Barcelona de més vols intercontinentals, especialment, diguem-ne, cap a l'est, no? Cap a Àsia, no? Que s'està pivotant, diguem-ne, el creixement econòmic mundial, no? I a més la ubicació geogràfica i física de Barcelona és ideal, no? Dins del context europeu per aquest tipus de connexions, o per aquest tipus de vols intercontinentals. I això està tot arreu, o sigui, això ho defensa el govern de la Generalitat, ho defensen els partits com Junts, els partits socialistes, i fins i tot el pla metropolità, que diguem-ne que presideix l'alcaldessa i figura com un dels requisits incrementar els vols intercontinentals. Però tenim aquest punt d'acord, de sortida, no? I després jo crec que també tenim un punt d'acord en que l'espai físic del Delta del Llobregat és un espai limitat, amb una barreja d'usos espectacular, perquè tens usos residencial, terciari, fins i tot industrial, agro, tens ús mig ambiental, aeroportuari, o sigui, realment estem amb com es passa a tota Catalunya, amb un metratge petit, eh? Tu compares la finca de Barajas i la finca del Prat, i la comparació, de fet, la finca de Barajas és tan gran com tota la ciutat de Barcelona. Això sembla mentida, no?
Dius, escolta, la finca de Barajas és tot Barcelona?
És tot Barcelona. Estem parlant de 100 quilòmetres quadrats. O sigui, realment, esclar, i en canvi, doncs, l'aeroport Barajas són 15 quilòmetres quadrats o 14 quilòmetres quadrats. Estem parlant realment de que tot allà han congit. I al mateix temps és un gran avantatge, perquè en un territori molt petit tens aeroport, tens port, tens zona franca, al costat de la ciutat. Això et permet una ubicació geogràfica extraordinària, no? Llavors, una mica, a mi em sembla que l'enfoc és un... Escolta, anem a buscar aquests vols intercontinentals. Dos, anem a fer que el conjunt aquest del Delta del Prat, del Llobregat, que està molt malmès, perquè, escolta, quan parlem d'aquest territori, diguem, des del punt de vista mig ambiental o agrari, està molt, molt, amb molta carència, molta manca d'inversions i de manteniment. Els informes, diguem-ne, dels ambientalistes, etcètera, els que estan dient és una zona superdegradada. Escolta, anem a buscar una fórmula on la inversió a l'aeroport sigui la solució. Que l'output final... sí, que tinguem vols intercontinentals i tinguem una zona perquè s'ha invertit i se li ha donat una dotació de fons recurrents per al seu manteniment, una zona de més qualitat amb tots aquests usos que s'han de combinar amb una hi ha un vell soci del cercle que diu que l'aeroport de Barcelona i aquell conjunt és una obra d'orfebreria aeronàutica, i és que ho és en realitat. I per tant, doncs, anem a buscar aquest autor final. I deixem que sigui la Generalitat, que és a qui li correspon, que prengui el mando, perquè això és una... La societat civil pot expressar, pot donar les seves opinions. fem moltes comissions, nosaltres hi participem a algunes, la de Foment, hi ha la de Pimec, tots estem donant-li voltes a aquest tema, però és la Generalitat, acompanyada, diguem-ne, per als tècnics, que per això hi són, qui agafi el mando, eh? I anem a buscar aquesta solució.
Aquest és un govern
amb empresa. I evidentment tindrem terminis llargs, però és que les infraestructures sempre requereixen terminis llargs, però posem-s'hi.
Aquest és un govern amb embranzida, per això no, per poder-ho fer?
Bueno, és un govern amb una posició, diguem-ne, de molta fragilitat amb la seva composició, però han tret endavant uns pressupostos, no?, que això li permet, diguem-ne, oxigen, i jo crec que a partir d'ara, pues, això és acció de govern, no? I hi ha una reclamació social, jo crec que és diferent quan no hi ha una reclamació social, però en aquest cas n'hi ha una reclamació social. Ens hi juguem molt, eh? Aquesta ciutat s'hi juga molt.
Escolta, deixi'm que li pregunti per... O sigui, hem parlat de l'aeroport, hem parlat de Rodalies...
Vull parlar una mica de les jornades...
Ara en parlarem, però sí que hi ha una cosa que m'agradaria parlar amb vostè, que és, en aquests moments, de cara a la gent que ens està escoltant, el problema és la inflació. En aquest moment, el gran problema que tenim a sobre és la inflació.
Bueno, inflació és un problema, evidentment, que jo crec que està clarament amb un redreçament.
Sí?
Sí, home, jo crec que les dades subjectives, estem al final de la fase, diguem-ne, de pujada de tipus, clarament, tant a Estats Units com a Europa, clarament les manifestacions, diguem-ne, dels bancs centrals han sigut molt, molt, perquè la inflació comença a agafar una certa normalització. Dit això, jo crec que d'ara en endavant, pensant en una econòmicament en el llarg termini, entrem en un cicle econòmic on viurem amb més inflació, perquè hi ha bastantes... Ara oblidem un moment de la crisi energètica que va ser prèvia a la guerra i de l'acceptació de la crisi energètica amb la guerra, més els efectes sobre les cadenes de l'alimentació. Deixem una mica això de banda. El món entra en una fase geopolítica, això ho volem tocar molt a la reunió anual, perquè hi vindrà gent molt important, on hi ha molts factors que condueixen a pressió inflacionària. Per una banda, tens un procés de desglobalització, eh? És a dir, estratègicament els països s'han donat compte que necessiten produccions bàsiques industrials, de tecnologia, d'energia, etc., tenir-les sota cert control, eh? Això que es diu l'onshoring o el friendshoring, no? Hi ha moltes maneres de dir-ho, però en definitiva és de dir que, escolta, que els americans prefereixen tenir les seves produccions industrials a Mèxic que no pas a la Xina, i Europa està pensant en com és estratègicament autònoma, etc. Això porta a una assignació de recursos menys eficient. La globalització és l'assignació de recursos més eficient. Es fan les coses allà on són més barates, no? I d'aquesta manera es transfereix. I això és contra la inflació, és poc inflacionari. El moment que tu surts d'aquest model de globalització, te'n vas a un model de global... No estem pensant en que s'ha acabat la globalització, és una reducció, una regionalització de la globalització. El moment que vas amb això, doncs automàticament tens un efecte de certa pressió sobre els preus. La transició energètica no és gratis, és una necessitat, però implica inversions, implica costos, i part d'aquests costos es transferiran als preus, és inevitable, o sigui, és a dir, és un requisit per sobreviure com a humanitat, però això implica que ens hem de fer una despesa molt gran, i aquesta despesa molt gran té efectes inflacionaris. Fins i tot una mica a l'auge dels populismes i aquesta una mica un cert freno a les immigracions, no? Que al final les immigracions són subministrar al mercat de treball, diguem-ne, entre cometes, macroeconòmicament, mà d'obra més barata, no? Però, escolta, aquest efecte també provocarà una inflació dels salaris, i això al final també tindrà un cost inflacionari. És a dir, hi ha molts elements que ens porten a un món amb més inflació. Llavors, més inflació voldrà dir tipus d'interès més alts? No, ara estem amb una certa excitació de tipus d'interès, perquè hi ha hagut que fer una política de xoc contra la inflació. Però des de l'algú no estarem als zeros, no estarem als tipus que estem avui, però tindrem més tipus d'interès més alts per frenar aquesta inflació que els que teníem. Imagina't, una inflació que s'acostarà més al 3, uns tipus d'interès que s'acostaran més als entre 2 i 3, que no pas al 0 que hem tingut durant tants anys, i un creixement més petit com a conseqüència d'aquests tipus d'interès més alts. Per tant, anem a un món una mica diferent del que hem tingut els darrers 20 anys.
Home, és que l'economia normalment diuen que el que vol és tranquil·litat. I és clar, resulta que el 2008... entrem en una crisi econòmica com la que vam entrar. Sortim de la crisi econòmica i entrem en una pandèmia que era impensable. Sortim de la pandèmia i comencem una guerra. Clar, tot això, l'economia no queda absolutament en fora de joc. Si, és a dir, què hem d'esperar, que s'acabi la guerra? Hem d'esperar econòmicament que...
Jo crec que, l'economia... O sigui, de fet, la reunió anual la titulem Reactivar el futur, oportunitats... vam tenir la tentació de dir-li alguna cosa així com la gestionar la permacrisis o la policrisis, no? Que són aquestes paraules que s'han posat de moda. Doncs va semblar una mica pedant i vam decidir, escolta, posar un títol una mica més normal, no? Però el que volíem dir és això, o sigui, escolta, viurem crisi i ens hem d'acostumar a viure amb crisi. Ara ve tota una revolució tecnològica, una disrupció brutal, la intel·ligència artificial i altres tecnologies, amb uns components ètics i molt problemàtics, vinculats molt també amb el món del fake news, etc. O sigui, ve un moment de gestionar crisi. I per tant, una mica el que s'ha d'aixecar la mirada i saber que aquest és l'entorn d'incertesa que viurem i amb el que hem de treballar i que ho hem de fer dintre d'aquest bosc complicat que serà analitzar el futur, trobar-ne les oportunitats. I això és una mica el que a la reunió anual volem insistir molt, no? Veure, doncs, un país com Espanya, un país com Catalunya, dintre d'un context, d'un continent que vol tenir un rol al món, que li costa molt desenvolupar aquest rol al món i es dona compte que té molts dèficits acumulats com és Europa, com juguem una mica aquest joc, diguem-ne, de les oportunitats.
Li he de dir, senyor Jaume Guardiola, president del Cercle, que abans parlàvem del que està passant amb la política en aquests últims anys, que la gent segurament està cada vegada més allunyada de la política. Coi, sembla com si el Cercle d'Economia també entrés en això, perquè precisament aquestes pròximes jornades que hi hauran just després de les eleccions, perquè em sembla que són
l'endemà
de les eleccions, hi ha menys presència de polítics.
Sí, bueno, serà justament el dia següent de les eleccions, el qual ens ha provocat també lios amb l'agenda.
Ja m'ho imagino.
Però també ho farà divertit, perquè serà the place to be, no? Esperem que els pactes es facin allà al Cercle, no? Els hi oferirem espais...
Buscant puguin... oportunitats.
Exacte. Els hi oferirem espais perquè els puguin fer.
Un coworking.
Però no n'hi ha més polítics. Venen els polítics, venen els, diguem-ne, els de tradició, Evident, bé el president del govern, bé el president de la Generalitat, ve el cap de l'oposició, ve la consellera d'Economia, i no ve aquesta vegada la ministra d'Economia, perquè l'agenda per ella era molt complicada, perquè té un govern el dimarts al matí, té senat a la tarda del dimarts, i vindrà el ministre Escrivà. Per tant, venen 5 pesos pesados, no?, que són els tradicionals. I, escolta, això dir-li que té poc pes, perquè s'ha escrit una mica, no?, hi haurà menys pes dels polítics, home... Hi haurà el justo i necessari, no? Escolta, no, em sembla que és molt complicat que n'hi hagi més, perquè llavors ja és una reunió, diguem-ne... A més, escolta, si van aquests 5 top, si hi ha els altres que han de dir. I jo crec que l'important de la reunió anual és que hi hagi... Aquesta la volem enfocar a dos grans temes, no?, que és geopolítica. Avui és un moment de moviments tectònics i de canvi una mica d'era, no?, en el sentit de que... entrem en una altra guerra freda o alguna similar, no? I hi ha un rol d'Europa tractant de buscar el seu forat al món, i llavors parlar de geopolítica avui és imprescindible per qualsevol decisió econòmica i financera, i per tant el que volem és parlar molt de geopolítica. Bé, l'Ivan Krastev, no?, que és segurament avui dia, doncs, el pensador amb més autoritat per part, diguem-ne, de la guerra d'Ucrània i de l'est, diguem-ne, d'Europa. Habita també en Borrell, no?, que és l'alt representant, no?, d'afers exteriors i de política de seguretat, no?, una posició absolutament clau en aquests moments, diguem-ne, d'Europa. També farem una sessió on hi haurà l'analista cap de Chatham House, que és una xinesa, per parlar una mica de la Xina. És a dir, tindrem un component de debat geopolític important. I després l'altre gran bloc és economia, és a dir, que la gent, els socis del Cercle i els convidats i la gent que vingui a la reunió, doncs tinguin sortint una mica amb una foto del món que enfrentem per davant. En aquest sentit tindrem, doncs, el keynote speaker serà el Mario Centeno és el governador del Banc de Portugal, però a part d'això ha sigut un acadèmic, no?, doctor de Harvard, i és una mica, va ser ministre de Portugal i president de l'Ecofin, va ser una mica l'autor, entre cometes, del miracle portuguès, no?, després de la crisi financera. I després ve Robin Brooks, que ens parlarà de la situació americana, ve Alicia García Herrero, que ens parlarà de la situació a Xina, perquè ella és l'analista jefe de Natixis a Àsia. O sigui, tenim una composició important per parlar de tots els vectors. I després tenim una sèrie de taules que ja parlen de temes més concrets, no?, que són importants. Doncs hi ha una taula que a mi em sembla que serà molt maca, on sempre parlem una mica dels CEOs de l'IBEX, no? Els CEOs de l'IBEX són les persones esclaus de la vida econòmica espanyola, però hi ha uns quants espanyols, i catalans alguns, que ocupen posicions de CEOs mundials. I que, o sigui, aquest any, en aquest cas concret, vindrà Joaquín Duato, que és el CEO mundial de Johnson & Johnson, i la Belén Garijo, que és la CEO mundial de Merck. Aquests dos companyies de market cap sumats sumen més que tot l'IBEX. Però és que tens, a més, podria venir el Ramon Laguarta, que és el CEO de PepsiCo, o podria venir l'Enrique Lores, que és el CEO de Hewlett Packard. És a dir, tens unes quantes... I aquests, des de fora, gent que ha fet una carrera extraordinària...
Però com he dit això, que el CEO de Johnson & Johnson i el CEO de Merck...
Si Johnson & Johnson, la companyia Johnson & Johnson...
Sí, perdó, el CEO, perdó.
Que és la vuitena companyia mundial.
Més Merck?
Sumen més que tot l'IBEX. El seu market cap suma el límit. Per tant, escolta, aquests senyors que han fet unes carreres extraordinàries internacionals, doncs et daran una visió de com veuen des de... Són gent que potser porta molts anys sense treballar a Espanya, no?
Dos teus d'aquí.
Com ho veuen des de l'home. I els barrejarem amb el Griffiths, no? Que jo crec que és tot un personatge, no? Que és un barceloní català d'adopció, que té aquesta visió una mica de les oportunitats que perdem, no? Diu, escolta, això és el millor lloc del món per viure i per treballar. Escolta, posem-hi una miqueta, no? I per tant, aquesta conversa, una mica de la visió... O sigui, farem una sèrie de taules, també farem una taula de banca, perquè no havia de ser-hi, no? Però escolta, el que ha passat els darrers temps amb el tema dels Estats Units ens ha fet que fem una taula amb gent també molt interessant. Hi haurà el Goyri, hi haurà el Vinyals, hi haurà també el Restoy, o sigui, gent, diguem-ne, amb coneixement de la situació financera a nivell internacional, una mica per veure quina és la diferència entre el que està passant als Estats Units amb el sector financer i la situació d'Europa, que és evidentment molt diferent, no? O sigui, farem una gran combinació... Parlem d'intel·ligència artificial, parlem de Barcelona com a start-up, no tant amb el missatge més aviat de dir, escolta, no, tots fem el discurs. Barcelona està col·locada a la sisena ciutat europea de les start-ups, etcètera. Una posició realment extraordinària. Però mirem endavant els reptes que tenim, que són uns quants, no? I emmirellem-nos una mica les que van davant nostre. No tant aquestes sessions a vegades de que, escolta, es conformem amb el que tenim. I per tant, bueno, aquest serà una mica el trenar de reunió i, evidentment, el xiu-xiu polític.
Home, serà... això és demà de les eleccions. Algú ha firmat algú ja dels polítics de Barcelona, per exemple? I ha confirmat si algú vindrà per allà a veure algú...
Bueno, la Laia Bonet, amb una candidatura, ella hi serà en una de les taules, la taula que parlava d'això de Barcelona, de Barcelona Startup, i després...
Normalment inaugurava el primer discurs del president de la Generalitat, sí. Crec que aquest any no?
No, bueno, aquest era el problema de l'agenda, és a dir, el fet de que, normalment, l'escenografia era inaugura el president de la Generalitat,
el cap de
l'oposició va el segon dia...
Correcte, i tanca el president.
Llavors, s'han mogut. El president de la Generalitat anirà el segon dia...
Perquè no pot l'expareixent d'ell?
Bueno, perquè té convocats...
L'executiva
el Feijón vindrà el tercer dia perquè té convocada primer el dematí executiva, després Consell Nacional, no sé ben bé com
es diu. Bernat, no siguis malvat perquè et veig la mirada.
Quedes amb amics i fas una executiva i després canviar-los i lleig.
No, és les executives l'endemà del dia de les eleccions per posar en context.
Però també pots canviar-la d'hora, no?
Fan l'executiva a primera hora del matí, excepte el PP, que acostuma a fer Consell de Direcció a la tarda, o sigui, l'endemà a la tarda, i per tant segurament per això no li ajusten els horaris.
Es coincideix també que fer-ho aquesta vegada, perquè hem tingut que no serà la tradició, és tornar dimecres, dijous, divendres, però aquesta vegada hem tingut fer dijous, dimarts, dimecres, per una raó de que volíem fer-ho al maig, que teníem un problema amb l'hotel de fer-ho els primers 15 dies de juny, per tant, escolta, hem tingut que fer-ho en aquest moment, i això ens provoca també l'efecte que dimarts és Consell de Ministres, i dimarts per la tarda ja serà.
La
tarda es complica una mica. Però bueno, divertit.
Això passarà, repeteixo, l'endemà, és a dir, estarà situat el focus polític, sens dubte, i econòmic, evidentment, en aquestes jornades que es faran a l'hotel Vela els dies que són 29, 30 i 31, efectivament, d'aquest mes de maig. No puc, jo és que no puc, i sap que la cabra tira el monte. Vostè sabia alguna cosa? Vostè va ser president de la Comissió Econòmica del Barça.
Sí.
Enríquez Negreira, vostè no el coneixia de res, ni sabia res, ni...
No, evidentment no.
Evidentment no. És fàcil de saber això, no?
De saber, a veure...
Li preguntaré d'una altra manera. Vostè, què creu que ha passat?
No ho sé. En tot cas, em sembla que és bastant complicat. No, a veure... La Comissió Econòmica treballa amb uns dictàmens que són, no són no són vinculants, no, però que són establerts pels estatuts respecte al tancament i liquidació del compte i del pressupost, i després algunes operacions especials que impliquen més endeutament, etc., té que fer uns informes i els fa sobre la base dels auditors. Per tant, diguem-ne, si qualsevol cosa que l'auditoria hagués reflexat, això la comissió té accés, diguem-ne, a la informació de l'auditor. És sobre la informació de l'auditor que emeteix els informes, no? Ara dius, home, i l'auditor tenia que haver parlat això en la greu? Bueno,
aquesta és una gran pregunta, perquè tothom diu, home, és que els, hi ha auditors que es fixen en aquestes petites factures tenint en compte el pressupost que té el club.
Ja, el que passa és que tampoc és la seva funció. O sigui, l'auditor veu que hi ha una factura per uns serveis determinats, escolta, no té cap. L'auditor és un senyor que el que diu és que la comptabilitat reflexa el que realment ha passat. Tu has pagat una comissió amb un senyor, doncs, escolta, doncs el que et dirà, comissiones, tanto, suma tanto. Punt. El que no veurà és si aquesta comissió era una comissió correcta o incorrecta. Amb comissions que siguin molt estàndards de mercat podria arribar a dir, escolta, doncs aquí normalment es paga un 5% de comissió, i aquí s'ha pagat el 10. Podria citar coses com aquestes, però, diguem-ne, no pot... al final, la seva funció és la seva funció.
Quan va plegar vostè de president de la Comissió Econòmica?
Quan vaig anunciar la meva candidatura al Cercle.
Estem parlant de finals de l'any passat?
Exacte. No, mitjans de l'any passat. Les eleccions van ser... El mes de juliol. Llavors jo vaig confirmar que ha de ser...
Ja fa un any que serà vostè... Us passa el temps.
Sí.
El juliol va ser president i vostè, per tant, ho devia deixar el mes de maig.
No, ho vaig anunciar el mes de març-maig, però vaig plegar formalment, perquè vaig comprometre a fer les coses el mes d'octubre, que era l'assemblea.
L'assemblea, perfecte.
A dir això, escolta, jo crec que el Barça té una situació molt complicada.
Aquesta és la pregunta, com
veus? Perquè és una gran barreja d'elements molt complicats, que es podien resumir en quatre, no? El primer és... una situació de dèficit, diguem-ne, al compte de resultats, corrent, és a dir, que amb els ingressos no corrent.